l'exemple que tu poses és molt visual i, per tant, crec que és molt útil. I, per tant, crec que tens tota la raó en això. Jo crec que això ens ha passat molt. És a dir, vam dir que faríem llibres digitals i el que vam fer va ser escanejar, fer un PDF i demanar als nanos que llegissin el que havien llegit en llibre, que deu ser format 13 o 14 polzades, en pantalla de nou. Per tant, bàsicament el que vam fer va ser donar negoci a la gent d'optometria, diguéssim, que està bé, però vull dir que potser no era el nostre objectiu. En canvi, com tu dius, si a més agafem això del tema dels llibres digitals, però pensem el mateix en projectes, o treball per projectes, pensem el mateix en qualsevol de les innovacions metodològiques, que jo crec que a vegades les hem com hem fet una mica el fetitxe, no? De dir, o sigui, hem sacralitzat els coms. I jo crec que els coms no s'han de sacralitzar, perquè cada docent coneix el seu context, i és diferent a la Florida, l'Hospitalet, i que Antoni Gros, i Tortosa. I, per tant, deixem que, des del meu punt de vista, jo que formo docents des de fa 17 anys i tinc la sort de treballar amb ells i elles, tant a secundària com a infantil i primària, de dir, deixem que potser els docents, o sigui, la gent que pensi com ha d'aconseguir aquests objectius, i potser com a país els hem de dir, escolta, hem d'arribar aquí, hem de fer que tot l'alumnat sàpiga que llegeix, i a més, la recerca ens diu, a partir de quart de primària, si un alumnat no té una certa comprensió lectora, el seu procés escolar serà molt difícil a partir de cinquè. Bueno, ens hem de treballar molt, primer, segon, tercer, quart. Hi ha hagut països que han reorientat tota la seva política educativa per tal de que primer, segon i tercer siguin bàsicament espais lúdics, interessants, motivadors, perquè l'alumnat aprengui a llegir, a escriure, a produir textos, a entendre'ls, a jugar amb la llengua, etc. No? Bueno, tots aquests elements jo crec que són debats que es poden posar sobre la taula.
El bolígraf i el llapis s'ha perdut a les aules massa?
Jo crec que aquí hi ha molta... És a dir, amb 3.500 centres, no?, d'infantil, primària, secundària i obligatòria, si no m'equivoco, jo crec que la diversitat és enorme. I, per tant, jo crec que hi ha de tot. És a dir, si una característica tenim com a sistema educatiu a Catalunya és que som molt poc sistema, diguéssim, no? Que això té alguns avantatges, però té alguns inconvenients. Aleshores, jo crec que, des del meu punt de vista, i si ara penso parlant més des de política educativa, que és d'alguna cosa que he treballat una mica, i menys des de l'aula, que ja en tinc menys. Jo crec que és més interessant la idea de plantejar cap on volem anar, i ara també ho comentava algun dels tertulians o tertulianes, no?, de dir, volem ser Japó i tenir 1,5 milió de joves fent això que en diu el hikikomori, no?, després de l'estrès d'estudi, tancar-se durant anys la seva habitació i no sortir, encara que sortim molt bé als rànquings, o volem ser una altra cosa... I, per tant, cap on volem anar? La primera pregunta és per què volem l'educació, quin model de persones, quin model d'aprenentatge? Jo diria definir bé clarament quins són els nostres objectius i després donar aquest rol d'intel·lectuals, de persones creatives, capaces, al professorat, i si els podem atabalar una mica menys en burocràcia, doncs jo crec que també ho agrairan.
Una qüestió que ha sortit també en diversos àmbits i fins i tot des de la pròpia conselleria, on es va assenyalar la sobrerepresentació de l'alumnat nouvingut. Quin pes creus que té dins de les dificultats que es poden produir en un sistema com l'educatiu català l'arribada molt important de nouvinguts? Perquè vull recordar que fa no gaire parlàvem amb un geògraf en aquest programa i ens deia que estem al ritme d'arribada de persones com a l'any 2006, crec recordar, un creixement enorme. Acabem de passar els 8 milions d'habitants. Això des del punt de vista educatiu, quin pes té?
Això és un repte, sens dubte. I per tant, jo crec que també a vegades una mica fariseu, diguéssim, no?, fer veure que això no és una realitat. Abans estava comentant aquestes dades, no?, de la realitat que jo conec una mica més d'Osona, on més del 50% dels naixements dels infants, i per tant dels infants que arriben a les escoles, les seves mares són d'origen estranger. I per tant les llengües amb les que arriben a l'escola no són ni el català ni el castellà. Això és un repte enorme per al sistema educatiu. Això vol dir que hi hem de tirar la tovallola, no, al contrari. El que passa és que s'ha d'entomar aquest repte, no? Per exemple, nosaltres... Tenim algunes escoles que ja han començat a fer un canvi de xip molt interessant, que és que deixem de treballar amb materials i amb la idea de que per als nens i nens, per tots els infants del sistema educatiu català, el català és la seva L1, la seva llengua materna, perquè no és. I, per tant, hem de començar a ensenyar el català com una llengua estrangera, perquè aquests nens parlen una o dues llengües o tres llengües que no són ni català ni castellà, i quan volem ensenyar-lo, doncs hem d'ensenyar d'una altra manera, no?
I en què es tradueix això, perdona, Jordi?
Sí, aquests projectes, per exemple, s'anomenen projectes plurilingüístics, i el que es fa és s'utilitza les llengües maternes de tot aquest alumnat. Per exemple, nosaltres, a Vic Sud, que és un dels territoris on nosaltres treballem, amb aquestes escoles que fan una feina extraordinària, interessantíssima, no? tenen 17 o 18 llengües maternes diferents, no? Utilitzen aquestes llengües i en com es diuen les diferents coses que estan aprenent a diferents llengües per tal d'acompanyar i ser un suport per l'aprenentatge del català i del castellà. Aleshores, la possibilitat de dir la mateixa cosa, la mateixa expressió en diferents llengües, fa sorgir, amb un treball molt ben fet i molt ben estructurat, molta consciència lingüística en l'alumnat, no? De dir, ostres, això es pot dir de diferents maneres, doncs mira, això resulta que és el que anomenem un nom, això ho treballem d'aquesta manera, aquesta estructura lingüística, no? I per tant, en lloc de dir, això és un problema, això és una dificultat, no arribarem mai, no? Que és a vegades un discurs que a vegades sorgeix, perquè realment és un repte, no és gens senzill fer això, a determinades escoles ho han estudiat seriosament, ho han treballat, s'ha fet un treball de les escoles acompanyades d'universitats, del departament i d'etcètera, i jo crec que els resultats que estan tenint són molt bons.
Però, perdona, no, això no vol dir, Jordi, sí, entenc, eh? Pèrdua del català com a...
No, al contrari, És utilitzar les altres llengües per tal que el català acaba sent la llengua vehicular, perquè, de fet, és l'única llengua que parlen compartida. Uh-huh. I, per tant, nosaltres, quan ens movem per Vic, veiem que els germans que venen els seus progenitors són d'origen de Ghana o del Marroc o del Pakistan, entre ells es dirigeixen en català. Mm-hmm. I per tant estan aconseguint un gran assoliment aquestes escoles, no? I per tant, com s'ha fet això? Jo diria que una mica en aquesta idea de professorat com a intel·lectual. No és algú que li dius, has de fer això, perquè la realitat d'un determinat barri o d'un determinat poble és molt diferent a l'altre. I per tant jo crec que són els docents els que saben com fer les coses i com adequar-les, no? Amb els recursos, amb els suports, etc. Bueno, per posar un petit exemple d'un tipus de projectes que crec que intenta donar resposta a aquest enorme repte, perquè aquí és una mica quan vam estar treballant els plans d'entorn en aquesta època, 2005-2006, no amb el departament. Per tant, aquí el paper de la comunitat, el paper de les famílies, el paper dels ajuntaments, biblioteques, extraescolars, tot el que passa fora de l'escola és molt important. Tot el tema 03 és molt important. Per tant, crec que aquí sí que hi ha moltes coses a poder treballar per tal d'aquí 5-6 anys i amb aquests resultats que no són bonics de veure, diguéssim, no, puguin revertir-se.
L'Arturo crec que volia fer alguna pregunta, el Pau també, i la resta també, sí, si voleu. Arturo,
sí, bon dia, Jordi. Clar, jo una de les... te trasllado una intuïció o un pensament que jo vaig tenir quan vaig veure una mica els resultats de PISA i em dius fins a quin punt estic equivocat. Jo una de les coses que sabem, no, perquè ens ho he explicat als experts, és que els resultats acadèmics estan molt relacionats amb la renda de les famílies, amb que les famílies tinguin un nivell de benestar correcte o superior i que per tant això és un factor determinant tant o més que qualsevol altre. Per tant, jo vaig tenir la sensació que poder la fotografia que ens estava donant, i si ho miraven a nivell internacional, era una mica que les famílies cada vegada anaven pitjor, és a dir, que tenim unes classes mitjanes o unes famílies d'aquests alumnes que estan obtenint resultats acadèmics que estan baixant, que potser estan empitjorant també en nivell econòmic. No sé si això és una idea que tingui algun sentit. En canvi, per exemple, als països que estan creixent, com ara la Xina, aquests països asiàtics que deien, on també hi ha un nivell de pressió acadèmica molt fort, massa segurament, i que no ens hauríem de mirar ja en això, però que estan creixent, no? I per tant, el món, diguem-ne, el món que creix està pujant també en resultats acadèmics i el món una mica més en decadència, per dir-ho d'alguna forma, està baixant. No sé si això té gaire sentit.
És una molt bona pregunta i, de fet, jo diria que l'anàlisi estadística en sap més tu que jo, però intuïtivament també diria que hi ha alguna cosa que no m'acaba de quadrar en el que comentes. Per exemple, jo tinc la sensació que pràcticament la meitat de les famílies que en aquests moments estan tenint fills tenen estudis universitaris, no? I, per tant, en principi, del que la sociologia de l'educació fa 60 o 70 anys que diu, com deies tu perfectament, és que en realitat, és a dir, per defecte, si no fem res, és molt fàcil predir els resultats acadèmics en funció dels capitals, sobretot culturals, de les famílies, no? Sí, sí. És a dir, per exemple, si els teus progenitors tenen estudis universitaris, tens un 3,6% de probabilitats de fer abandonament escolar prematur. Si els teus progenitors tenen estudis primaris o no han aconseguit cap nivell de, diguem, cap graduat d'estudis, tens 10 vegades més, gairebé el 40%, no? Mm. Ara, aquestes dades són relativament recents de Catalunya. Aleshores, la pregunta és, això, en lloc de donar-ho, és a dir, si no fem res, les coses són així, com tu deies molt bé. La pregunta és què en podem fer per revertir-ho. Si ja sabem que els capitals culturals familiars són la gran variable que condiciona els resultats acadèmics, què pot fer l'escola per revertir-los? I com que trobem escoles i territoris i països que han aconseguit compensar una mica més, diguem, aquesta desigualtat d'inici, que tu l'assenyalaves molt bé, la pregunta és què podem fer des dels centres educatius per compensar-les, no? Tenint en compte que si no fem res, això serà així, que el capital familiar, el capital cultural familiar serà el que determinarà les notes. Per tant, jo crec que per mi, des del punt de vista de la política pública, diria, no sé si ho comparteixes, aquesta és la pregunta. Per tant, tenim moltes famílies d'origen estranger, com ara també comentava el Xavi, no? Estan vinguent, una part tenen nivells acadèmics molt interessants i, per tant, no tindran cap problema els seus fills i filles, altres no han tingut aquesta oportunitat. La pregunta és, com a país, què fem? Com ens ho plantegem? Clar. Quins recursos donem a les escoles? No? Diria que aquesta, o jo almenys, personalment, humilment, plantejaria la pregunta així.
Breument, tant el Pau com el Manxón, com la, suposo que la Mariona també va fer alguna pregunta molt breu,
sí,
sisplau, tant la pregunta com la resposta.
Sí, no, jo en relació al que has comentat, no, de l'impacte de la immigració a l'escola, que jo crec que explica també, és a dir, hi ha molt tensionament en la societat catalana, en el fet de serveis públics, etc, per un impacte d'un creixement de la població que gairebé no es produeix a cap altre lloc del món. És a dir, el creixement migratori que té Catalunya és bastant fort amb aquestes dues onades, com comentava abans en Xavi. I això té a veure amb el que comentaves de l'origen, no? Les mares estrangeres, aquests municipis que has dit, però que és una realitat que fa 10 anys ja hi era. És a dir, fa 10 anys el titular del 50% dels nadons que neixen mare estrangera a Vic, a Figueres, ja hi era fa 10 anys. Per tant, segurament aquí hi ha alguna cosa que té moltes arestes. No? Jo el que et volia comentar era el factor de les aules d'acollida, perquè a vegades ens fixem molt amb els naixements, però una de les problemàtiques que hi ha, com parlem de l'arribada migratòria a Catalunya en tema d'educació, és el que en diem la matrícula viva, no? La gent que arriba amb una edat ja feta, que per tant no els pots agafar des de l'inici, i com... Vull dir, com es gestiona això, i si s'han oblidat les aules d'acollides, no, com està, i si té impacte això.
Sí, molt d'acord amb tu, aquest és un tema molt important. Sí que és veritat que en alguns municipis a meitat dels anys 2000 sí que tenien aquestes dades, però en molts d'aquests municipis que passessin del 50% de mare d'origen estranger dels naixements va ser a partir del 14-15, per tant, en aquest sentit és veritat que hem tingut durant els 2000 una arribada de persones d'origen estranger molt important. Vam passar del 2 al 16% de l'alumnat d'origen estranger en menys de 10 anys, i com deies tu, això és enormement ràpid, no? Jo recordo tenir la sort d'estar ficat amb l'equip del ara exministre Joan Subirats acompanyant el departament amb diferents persones que ara també han estat en diferents avances públics en tot aquest tema, i realment els municipis, el departament, l'angoixa que es vivia, no?, de dir com es pot plantejar tots aquests elements, etc. No? Jo crec que anaves molt ben encaminat, és a dir, crec que tots els processos d'acollida d'alumnat d'origen estranger té a veure amb tres o quatre coses. La primera és la importància del 0-3, fins i tot municipis que ho fan extraordinàriament bé com Barcelona, no?, que té 105 escoles bressol, 26 espais familiars, el 70% dels infants d'aquesta edat queden fora de tota acollida. Com podem arribar a tots els infants per tal d'oferir espais de socialització amb professionals, etcètera, no? Aquí les educadores de 0-3 tenen un paper molt important per començar amb tots els temes de llengua, etcètera. Per tant, tot el tema 0-3 i vincle amb el municipi és una peça molt important. Aules d'acollida, com tu deies, superimportants, com ben fetes, una altra vegada, no només tenir-les, sinó realment ben fetes, que amb l'aula ordinària estiguin molt ben treballades, que sigui un espai de suport a la llengua per després tornar-se a integrar inclusivament en l'espai d'això. I després, com deies tu, tot el tema de matrícula viva, com fem suport dins i fora de l'escola en aquest alumnat i a les seves famílies. I és que és un procés d'acompanyament, no? Totes les persones que han viscut a l'estranger sabem que quan arribes a un sistema educatiu que no és el teu, vas molt perdut, no? Fins i tot nosaltres, bueno, la meva experiència personal, no?, diguéssim, que teòricament ja en tinc una mica d'aquest món, quan he viscut a l'estranger, amb la meva família, hem patit molt, perquè no saps com, què vol dir els deures, vas perdut amb el calendari, etc. Aleshores, aquí els processos d'acompanyament. Per tant, una altra de les coses que es pot plantejar i que alguns municipis ja han fet és la introducció, i el propi departament, la introducció d'altres professionals en els claustres, no? Per tant, educadors i educadores socials com a plantilles, suport de persones. Per tant, aquí sí que jo m'ho plantejaria realment com a repte, no? No com, és un problema i no hi ha res a fer, no, sinó al contrari, no? Com plantejar-ho, i per tant, totalment d'acord amb tu en aquesta necessitat de plantejar-ho com a repte i de tornar-nos a fer la pregunta que potser fa 10 o 12 anys ens la vam fer, o 15, i jo crec que els resultats van ser interessants, potser ens l'hem de tornar a plantejar.
És un quart d'11, hem d'anar acabant. Per tant, demano molta brevetat, sisplau, tant a la pregunta com a la resposta. Mariona.
Molt ràpid. Jo no em volia centrar en el tema de la immigració, sinó en la medicalització dels alumnes i de l'entrada de la psicologia a les aules, que és el que comentava abans. No sé si amb aquest canvi és en els testos o en aquest procés que parlàvem, no?, des del 2000 a ara, tens vist que, clar, cada cop hi ha més nens amb una etiqueta, que es té en compte més potser el dèficit de l'alumnat a l'aula, en lloc de les seves capacitats, els recursos que té. Si això és un problema de cara a les proves, perquè estem parlant en molts casos d'alumnat que bueno, se li ha fet un diagnòstic, per tant no estem parlant de gent amb problemes d'exclusió social, sinó moltes vegades amb famílies amb recursos. Si això és un problema a l'aula i que va més, i si hi ha possibilitats com de trobar-hi una sortida.
Jordi.
Gràcies.
Sí, perdó, Xavi, que m'estic enrotllant. Molt breument, una altra vegada. Per mi el problema és quan l'etiqueta és el punt i final, és el punt d'arribada. Com que ja té l'etiqueta, ja està. Ja sé que li anirà malament, o ja sé que no cal esforçar-nos. No. L'etiqueta és el punt de partida. De dir, un cop pot tenir un diagnòstic, que podríem discutir molt si està ben fet per jugar, però ara no entrem en aquest debat. Un cop la té, la pregunta és què fem com a sistema educatiu. Com fem que aquest alumnat, ara que té l'etiqueta, i per tant sabem que és TEA o TDA o límit o el que sigui, aprèn i continua aprenent amb els seus companys i companyes. I normal, i la meva sensació, i crec que t'onaves per aquí al principi, que m'ha agradat molt la teva intervenció, crec que a vegades per al sistema educatiu l'etiqueta és el punt d'arribada. És a dir, ja té etiqueta, doncs ja està, ja el deixem aquí, i la pregunta és com fem, un cop sabem què passa, quina dificultat pot tenir, com treballem amb aquest alumne perquè aprengui, estigui incorporat a la resta, tingui els suports necessaris i continuï avançant. Per tant, per mi aquesta és la pregunta rellevant.
Acaba un moment, John.
Sí, hola, Jordi. Una qüestió que crec que és... que depèn de qui la digui, acaba sorgint el debat sobre esquerra-dreta a Catalunya, i llavors un li dona molta importància i l'altre no li dona gens, que seria la segregació escolar. És a dir, és tan determinant i passa realment a Catalunya la segregació escolar, on diguéssim que ja les ràtios d'immigrants es posen més a l'escola pública i no tant a la concertada o a la privada. Hi ha gent que desmenteix diguéssim aquesta afirmació, d'altres que consideren que és absolutament cabdal, i llavors això ens porta a una cosa que havies dit abans, que hem dit tots una mica, que és el sistema a Catalunya es reprodueix el sistema que ja tenim social, o s'intenta canviar? Perquè a mi em fa l'efecte que només es reprodueix. És tan important aquesta segregació escolar? Existeix, sí o no?
Jordi.
Sí, sí, totalment d'acord, i tant. Sense cap mena de dubte. Jo crec que aquí hi ha gent molt, pensant molt més que jo, parlant d'aquests temes. Ja existeixen moltes segregacions escolars. Una és entre pública i concertada, que és molt evident, diguéssim. Si mirem tot l'alumnat n'ésser d'origen estranger, però també d'altres, però també hi ha segregació dins de la concertada, i per tant hi ha concertades amb una vocació de servei públic, en fi, extraordinària i amb una feina envejable, i altres que tenen vocació d'elit, i dins de la xarxa pública també hi ha escoles amb vocació d'elit, i hi ha altres amb una feina de vocació pública. Per tant, és evident que un dels problemes del sistema educatiu català és que les dificultats, les complexitats, els reptes, potser no estan igualment distribuïts, i per tant aquesta és una de les feines que, de fet, des del Pacte Nacional contra la Segregació, que ja es va firmar fa uns anys i que jo crec que s'han fet avenços, s'ha de continuar treballant sense cap mena de dubte. Sí, totalment d'acord amb tu.
Em pregunto, només l'última per acabar, Jordi, perquè ho hem de fer i de seguida anirem amb la tertúlia esportiva, però hi ha una reacció que va tenir el govern francès molt immediata després dels estudis de PISA, que va ser: França separarà els alumnes per nivells. Això, tu que coneixes... L'he sentit respirar i tot, eh? Què et sembla com a decisió des d'un punt de vista educatiu?
En fi, jo que sóc una persona, diguéssim, que està a la universitat, faig recerca i, per tant, sóc una de les persones que contribueix a produir això que a vegades la gent anomena dades o fins i tot pretensiosament evidències, només dir que totes les dades ens diuen que quan tu segregues per nivells, diguéssim, per tant poses la gent a cada lloc, el que fas és reproduir les desigualtats com ara estàvem produint, per tant tancar oportunitats, però a més empitjores els resultats, diguéssim. Per tant, jo diria que és una política que està basada contra les evidències, diguéssim, d'alguna manera, per tant que segurament deu tenir el seu públic des d'un punt de vista de votants, però des del punt de vista de la recerca en contra de tots aquests elements de segregació és errònia des del meu punt de vista.
10 i 19. Un plaer, com sempre, Jordi Collet, professor de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i disculpeu que m'he anat una mica allà.
I ara, ja només faltaria. 10 i 19. Gràcies, Jordi. Doncs ho deixarem aquí. Arturo, Manel, Pau, Mariona, no sé si volíeu afegir alguna cosa més per acabar, però en tot cas és un debat que demà tindrem uns arguments nous, que són els de la consellera d'Educació, que farà roda de premsa, després d'una setmana de saber les dades de l'informe PISA, i a partir d'aquí la possible presa de decisions si s'han de prendre.
Jo una cosa només, crec que la visió del Jordi Llobet ha estat fantàstica del Jordi Collet, perdó, ha estat fantàstica per explicar una mica el que hi ha, i que jo l'única cosa que diria és que fugim de qualsevol solució màgica, solució fàcil, això ho arreglem en un pim-pam, s'ha de fer això i ja està. Tot això crec que en les coses importants i serioses com és l'educació no funciona.
Res, només dic que l'educació és un debat perquè és la primera línia de la trinxera, però que en el fons el debat és molt més genèric sobre serveis públics, sobre model de societat, etc, i el que fa l'educació és ficar el focus.
Sí, sí, totalment d'acord. Que parlem cada dia d'aquest tema, això és el que hauríem de fer.
Mariona, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies. Ets per aquí?
Sí, no, jo vull apuntar apunta. Que França ha fet aquest diagnòstic i ha decidit separar els alumnes per nivells. Aquí, malauradament, tenim els alumnes separats per escoles, perquè cada cop tenim més escoles gueto, i és un això que apuntàvem, no? Que és un reflex de la nostra societat, i és el que s'ha d'anar. I agraeixo les paraules del professor Collet, i que s'obri un debat, no? I crec que és important la implicació de les famílies en tot això. No perquè hagin de dir, sinó que siguin partícips de l'educació, perquè no és una cosa només de l'escola, i és això, que no, ell anava repetint, s'ha de simplificar i que a l'escola els alumnes vagin a aprendre l'alumnat i bueno, tenir unes competències, no? I que les famílies s'impliquin en el procés del que es va més enllà de l'escola, i no que sigui allà on es fa tot. Merci.
10 i 21, gràcies Mariona Ferrer, gràcies Pau, gràcies Manel, gràcies Arturo, fins ara.
Molt bé.
Gràcies.
Ara tornem. Bon
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tan riure com jo.
Hombre, daré dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sufruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyamviu.com.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Aquest Nadal, apropa't a Mataró. T'hi espera la tradicional Fira de Nadal i centenars de botigues on trobar el regal perfecte. Mercats i restaurants per llepar-se'n els dits i pastorets, concerts i una màgica cavalcada de Reis. Aquest Nadal, Mataró. Vine i aparca amb descompte. T'hi esperem. Visit mataró.cat.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada de Wonka i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
10:25. Va, que no queden gaire per el partidàs d'aquest vespre, no d'aquest Barça...
Gaire,
no queda gaire.
Tu veuràs el sofà tocant la Pebrotera.
Escolta'm.
I nosaltres haurem aquí, l'Anaís i jo.
Abans...
Sempre acabarem a la una.
Sempre em fa el mateix. És abans que li pugui dir res, ja portes dos dies així, eh? Ahir que sí, insultant-me, avui que sí, la Pebrotera. Escolta, una mica de...
Mira que no et
guardo. Què és aquesta llibreteta que portes avui?
No és una llibreteta, és una llibreta.
Bueno, és una llibreteta.
No,
no, no és un llibretot.
És una llibreta.
Una llibreta. No,
apunto les meves coses.
Molt bonica.
Sí.
Hola, Santi Jiménez, bon dia, eh?
Bueno, molt bé, bon dia.
Hola, Anaïs.
On vas dir ahir? Bon dia.
No, a casa, vaig dir
ahir. Ah, ahir no vas anar a l'Hispània?
No, ahir no.
Vale, molt bé.
Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Miquel Agut, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com anem d'Anaconda?
Bé.
Sí? Ui!
Sobrat.
Ui!
Què vols dir?
No, perquè no us he vist molt llançats encara.
No, home, sí. Ah. Jo crec que especial, no? És un
no?
Partit, jo crec que diferent, no? Vull dir, sí, sí, és la primera vegada que diguéssim que el Barça-Girona té algunes connotacions especials, bàsicament perquè el Girona està fent una primera volta estratosfèrica, no? I aleshores, si avui guanya, doncs, com va dir el seu entrenador, entra en una altra dimensió, i que em va semblar una manera molt... molt precisa i contundent d'explicar quina és la situació ara del Girona. Guanyar el Barça a Montjuïc significa, primer, guanyar el Barça a Montjuïc i després situar-se una altra vegada líder i a 7 punts ja del Barça, que són paraules majors. Per tant, jo crec que pel Barça és un partit importantíssim on té molt a perdre i relativament poc a guanyar. I, en canvi, en el cas del Girona, jo m'imagino un Girona absolutament desacomplexat, tenint en compte que el més normal és perdre contra el Barça, que, per tant, doncs, pot sortir a jugar com està jugant des del primer dia, sense cap tipus d'angúnia ni de preocupació extres, i a veure què passa.
Pou, si ens ho arriben a dir el mes de setembre, que a 10 de desembre hi ha un Barça-Girona, que seria un duel pel qual... depèn de com acabi, el Girona surt líder de la primera divisió després de jugar ja el 40% de la temporada, bueno...
No ens ho creiem nosaltres, però jo crec que no s'ho creu ni...
Clar que no, ningú.
Ni el xeic de Abu Dhabi, saps què vull dir? No s'ho creu ningú. Vull dir que és evident que el Girona, evidentment, havia fet una plantilla i aquesta temporada doncs volia aspirar a més que no fos simplement el salvar la categoria, però evidentment és que tot els ha sortit vaja, pràcticament perfecte, no? L'única derrota és contra el Madrid i després crec que hi ha un parell d'empats i para de comptar, no?
Quin estat d'ànim hi ha per Girona, Miquel?
Doncs home, hi ha un diguem-ne que una certa prudència, perquè hi havia un estat d'ànim molt superior a l'actual en el partit contra el Madrid aquell dia, perquè a més les sensacions futbolístiques així ho confirmaven. El Madrid arribava per darrere la classificació, el Girona estava fent un futbol brillant, impressionant, i com deia ahir Michel, aquell partit el va començar massa bé, amb dues ocasions molt clares en 5 minuts, i tenint les sensacions contra el Madrid que tenia contra la resta de rivals, i llavors el Madrid es va encarregar de posar les coses al seu lloc. Per tant, ara, en un altre partit contra un rival de la mateixa entitat, el que fa el Girona és, d'alguna manera, frenar l'eufòria que hi pugui haver i posar-se una mica la pell de xai, sense que això vulgui dir que avui, a partir de les 9, no intenti oferir la millor versió per poder fer una cosa que encara no ha fet mai en el futbol professional, que és guanyar el Barça, perquè fins ara sí que ha esgarrapat un parell d'empats contra el Barça al Camp Nou, el 2-2 de la temporada del descens i el 0-0 de la temporada passada, però després ha perdut el debut a la Lliga al camp del Barça, 6-1, i ha perdut els 3 partits a Montilivi. Per tant, avui també és un repte intentar ja no només ser líders, sinó aconseguir-ho al camp del Barça, cosa que no ha fet encara el Girona en la trajectòria del futbol professional.
Anaïs, per cert, abans de saber la teva opinió i també la del Santi sobre el partit, és que has estat llegint aquest matí aquest cara a cara. No riguis, Santi.
Per què?
Si estàs rient tu.
Aquest cara a cara. Joan Laporta del Figeli.
Em sembla sensacional aquesta entrevista.
És entrevista, però no, és com un cara a cara, són les mateixes preguntes.
Sí, és un test.
A La Vanguardia, un test.
Un test.
Hi ha respostes.
Un test, un
qüestionari. Sobretot de Laporta, meravellosos.
10 preguntes, les mateixes.
Preguntes d'Anaïs. L'ha fet l'Anaïs, jo no...
A tu el que et sembla meravellós.
No. Perdona, la que ha fet l'entrevista és l'Anaïs, ha de parlar d'Anaïs.
Va, és un... Jo crec que és un qüestionari molt divertit, la veritat. Veus una mica les rutines d'un president i de l'altre, i veus el caràcter de tots dos com l'expressen, no? Laporta, doncs... t'explica que ahir per la nit tenia un aniversari amb un amic i que avui s'aixecaria tard i que esmorzaria a la terrassa, etc, etc,
i després el dinar de directives a Cal Isidre i el del Figeli se'n va a córrer.
Que no et falti mai, Bundó, dir el nom d'un restaurant en aquest programa.
Perdona, si els dos ho diuen, no sóc jo.
Que no et falti mai.
A veure, qui ho ha publicat, això?
Buscar el Ganyote, però ella ho ha dit.
És increïble.
A Cal Isidre, sí, els dos.
Molt bé, a l'altre també.
Llavors, escolta, que paguin publicitat, eh?
No, no cal que paguin publicitat. El que paguen és que aquest es posa com el tenafes allà.
No ho sé, em sembla un qüestionari que explica molt bé la personalitat de tots dos.
Bueno, és que hi ha preguntes... Si no ho dieu vosaltres, ja ho dic jo. Hi ha una pregunta que a mi m'ha sorprès molt, ja està.
Al cap de setmana.
Al cap de setmana, perquè li pregunteu on convidaria un a l'altre a anar al cap de setmana. I Delfí ja li diu a Girona, tot i que ja sé que la coneix molt bé, a fer un camí de ronda per algun dels excel·lents indrets de la Costa Brava.
Com es diverteixen els catalans, eh?
Anar a buscar bolets i a fer camins de ronda.
A fer camins de ronda.
La porta li pregunta.
Si veia sardanes i això ja és un despiporre.
L'Anaïs li pregunta a la porta on convidaria Delfí Gel i diu...
I aquí està.
Al desert, un cap de setmana llarg, amb les seves influències al golf, de segur que ben acompanyats tindríem una experiència inoblidable.
Meravellosa resposta.
Quines són les influències al golf de Delfí Gel?
Són de Group City.
Ah, vale.
I com si no sabia, et fas el tot tu, no?
No, jo pregunto, escolta'm.
I a veure si algú ho explica, que en aquest cas ets tu, que t'avances i ho deixes anar.
El desert, és que no m'esperava una resposta així, eh?
Quan diu el desert, desert vol dir a un hotel de 7 estrelles.
No, ja, no crec que allà al mig plantat al desert, suposo. Perquè, home, com a cap de setmana al mig del desert...
Els Emirats Àrabs i ben acompanyats, eh?
Ai, senyor.
Això que no falti, digue'm.
Una cosa, tu creus que quan diu això també hi ha com un missatge... soterrat?
Home, claríssimament. Sí, seria. I tant. Vull dir, està recordant d'on venen i qui
i
està
qui
darrere...
La, que els hi posa la molla.
Exacte, 100%, però la porta és així, i ja el coneixeu, que ell és molt transparent i molt de la broma, però rere la broma sempre hi ha missatges que són de veritat i que els pensa així.
L'altra pregunta que m'agrada molt...
A veure.
És la de... Amb 30 anys menys...
On jugaries?
Quina demarcació li agradaria jugar aquest partit? Delfí Gelli, que ha jugat a futbol professional, diu, de lateral dret, era, i diu, i ho passaria molt malament, conscient de les seves...
No, i dels rivals que tindria davant. No,
i de com era com a jugador. Mm-hmm. I aleshores diu...
La porta
diu, mitja punta per la banda esquerra. Jo, Fèlix! és Joao Félix.
Perquè li encanta, ja ho sabem. Sí,
ja és la posició més... El Galtas de l'equip juga de mitja punta per la banda esquerra, que és el que fot els golets i tal, no sé què, però jo corre poquet, eh?
El que brilla, el que brilla. Okay. Bueno, Santi, com veus el partit, tu?
Però bé, 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 molt bé. Tinc moltes ganes de veure'l, perquè em sembla un...
És un partidàs, eh?
Em sembla un gran partit. Em sembla un partit que ho deia abans el Pou i ho deia també l'Agut de... és el que no s'ha vist mai. De fet, el Girona arriba per davant del Barça per primera vegada a la seva història. Acabi com acabi el partit, el Girona seguirà per davant del Barça. Es juga a Montjuïc. És el que dèiem de que s'ha canviat. O sigui, el Girona actualment mira la cara al Barça i ja no és a l'equip gregari o a l'equip aquest de la doble militància, sinó que s'han enfadat molt per l'Oriol Romeu, s'han enfadat molt perquè Aleix García, quan això abans hagués sigut normal. No, el Girona està davant d'una ocasió única, i a més, si a això li afegim el golaç que va fotre ahir el rival, que és un xitxarro immens i que pot deixar el Girona líder, si guanya, líder en solitari de la Lliga, a jornada 17, em sembla, no?
Sí,
pues és... és un partit, i el Barça
potser en el millor moment de la temporada, de moment, no? Que...
Sí, però és que els moments
són molt breus.
M'agrada molt el del periòdico avui, que diu el millor moment del Barça contra el millor Girona de la història.
Mm-hmm. Efectivament.
Sí, perquè has de ser capaç de donar-li continuïtat al que es va veure contra l'Atlètic de Madrid, i sobretot l'Atlètic de Madrid, que és el partit de referència. La pressió és tota pel Barça. Per història, per la plantilla que té, pel pressupost, perquè juga a casa, perquè ja veurem quin és l'aspecte que té Montjuïc avui, i el Girona doncs ha d'anar a buscar el partit amb tota la il·lusió, no? Perquè al final és un equip que crec que coincidirem tots que la jornada 1 de Lliga ningú hauria dit que aquestes alçades estarien amb opcions de guanyar la Lliga, i ara mateix és una situació molt real, ja, per jugar molt bé a futbol i diverteixen amb la seva idea i la veus clara cada partit. A part, crec que és un equip que ha crescut també en el sentit de que està prenent a petit. El Girona el veus que pot arribar a remuntar partits, que els pot guanyar fàcils amb la possessió o no, més amb la possessió que sense ella, que jo crec que avui Mitchell plantejarà un partit més prudent, no? d'anar a buscar el partit, però que si cal també defensaran, i jo crec que ens divertirem molt, que això és el més important.
Deixeu-me dir també la qüestió de que ara el Santi recordava que efectivament si el Girona guanyés el Barça se'n va 7 punts d'avantatge, se'n va líder de la Lliga, amplia distància amb el Real Madrid també, però si passa el contrari la Lliga es posa increïble. Sí. Sigui amb el Madrid amb un punt d'avantatge sobre el Girona, amb el Barça 2 punts per sota del Girona. Ostres, es...
I l'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid
que...
menys a casa. Exacte. Contra el Sevilla, vull dir que compta, perquè aquest partit el juguen el 23 de desembre. Ja veurem què passa, però tal com està l'Atlètic de Madrid i com està el Sevilla, jo diguéssim que en el meu cervell els càlculs els faig, sí, que sumarà els 3 punts a l'Atlètic de Madrid.
Clar.
I per tant, hi ha 4 equips allà a distància d'un error, d'un empat o una derrota, i ja canvien les posicions. Per tant, una victòria del Barça sí que fa que la Lliga, realment, a tocar d'acabar la primera volta, sigui molt, molt, molt emocionant.
Sobre el que dèiem ara de l'estat dels equips, Pou, tu creus que estem en potser en el moment que hi arriba el Barça després de... És que si t'hi fixes, si mirem 10 dies enrere una miqueta més... Hi havia tot uns fantasmes al damunt del club que començaven a mirar cap a sota i que sí, ui, va començar a aparèixer Rafa Márquez, no?
I saps que de què m'adono, Xavi, que, sí, que el que diré ara, vull dir, no és que diguis, hòstia, aquest tio és un geni de l'anàlisi, perquè ja ha passat unes 7.000 vegades a la història del Barça, però que té molt més a veure amb les sensacions que amb els números.
Mm-hmm.
Diguéssim que si tu guanyes avui el Girona, el que et diferencia del Real Madrid amb aquestes 16 jornades és un empat de diferència. Un empat de diferència, 2 punts.
Ara que parlaves
en canvi,
de...
Perdona, la sensació... Perdona. Digues.
No, acaba.
No, dic que... I en canvi la sensació, ara ho deia el Xavi, no? Fa 10 dies, si tu dius per les sensacions que es transmeten un entorn i les sensacions que es transmeten un altre, sembla que el Barça estigui a 2 punts del descens,
i que el Madrid sigui el Madrid de Di Stéfano, no? I en canvi tu després mires la realitat i dius, vale, els dos equips classificats per la Lliga de Campions, un com a primer de grup, crec que hi ha matemàticament, l'altre virtualment, i la diferència és aquesta, no? Si el Barça fa la feina avui, dic, i això té molt a veure amb les sensacions futbolístiques que transmet l'equip. A Madrid, si tu jugues com el cul però guanyes, el que val és que has guanyat, i en canvi aquí a Barcelona, si tu jugues com el cul i guanyes, del que es parla és que has jugat com el cul. I si a sobre no guanyes, doncs aleshores ja és un desastre majúscul. I amb això no vull dir que no s'hagi de fer, però que després la realitat numèrica és la que és, i és que el Barça està molt a prop de tothom.
Anaïs.
No, deia que hi ha sensacions i una realitat numèrica, com deia el Pau, però és que al qüestionari li preguntem a la porta per Xavi i diu una frase que és, jo crec que resumeix també molt bé la relació que tenen els dos i el que valora. Ell diu que de Xavi Hernández el que més li agrada, més enllà de que és una persona futbolera i que té molta idea, és que li fa molta confiança. Que Xavi li fa molta confiança al president, que li ha demostrat que és una persona de la seva confiança. I això jo crec que també afecta molt a l'hora de descriure la situació en la que Xavi està ara mateix, no? Que té aquesta bona relació amb el president, que sap que és un dels seus i que això la porta ho valora per damunt de moltes altres coses, més enllà de les sensacions i de que els números no et diuen que el Barça estigui tan malament, perquè si està tan malament futbolísticament, i està com està a la classificació, imaginem-nos si estigués perdent, com estaria, no? I què passaria si estigués jugant bé? On estaria el Barça ara mateix? Clar, són elements que no són tangibles, però que sumen i que en aquestes setmanes han ajudat a reforçar una mica aquesta bona relació o aquesta idea que tenim tots de que Xavi i Laporta realment es porten bé.
Santi?
No, que també se'n podria anar amb Xavi al golf, també té contactes. I podria passar molt bé.
4 minuts i 3 quarts d'11. Em permeteu res, 2 minuts de publicitat i de seguida també les sensacions, ja no només del Girona. Aquesta relació, és que m'interessa molt aquest punt, que ja no és purament esportiu, sinó el que apuntava abans el Santi, la idea de la doble identitat o no doble identitat.
Abans quan el Barça anava a jugar a Montilivi,
sí,
hi havia gairebé més gent fa anys, més gent del Barça, i celebraven més els gols del Barça que del Girona. Ara el Barça està collonit per quanta gent del Girona vindrà a Montjuïc.
Bueno, és que aquesta és una altra. El Quim Salvador em recordava aquest matí, que jo no me'n recordava, que com que no és un partit del risc...
No, pots entrar...
Tothom pot entrar on vulgui.
Sí.
Vull dir que les aficions no estan separades.
No,
de fet hi ha 350
entrades. Digues.
Hi ha 350 entrades que són les que tenia el Girona del Barça, que ja es van cobrir, que aquestes van a la zona d'aficionats visitants, i després hi haurà algun autocar, ens deien, el tu diràs aquesta setmana, des de la Federació de Penyes del Girona, que pocs, que un parell, perquè si té dificultats la gent del Barça per anar a Montjuïc, imagina la gent del Girona que ve de més lluny i que a la mitjanit se n'ha de tornar cap a casa i no hi ha espai per als autocars, diguéssim, per poder anar al futbol, i a més després hi haurà alguns que, com que queden moltes entrades lliures, hi aniran pel seu compte, però segur que hi haurà gent escampada per qualsevol racó de l'estadi que vagi amb la samarreta del Girona. Però és que a Montilivi estan tips de veure gent amb samarretes d'altres equips, siguin quin sigui, a cada partit, i no hi ha hagut mai cap problema, sinó que hi ha una provocació. O sigui que espero que avui hi hagi convivència, però bé, i després, si vols, ja parlarem d'aquest canvi generacional del sí, gironisme, que cada vegada és més blanc i vermell i s'ha destanyit més la part blaugrana.
2 minuts, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
La Madre de Frankenstein. La novel·la d'Almudena Grandes arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional amb direcció de Carme Portacelli. Una obra situada en un manicomi de dones en ple franquisme. El retrat d'un país més catòlic que els catòlics i que sempre té raó. Fins al 30 de desembre, al TNC.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
3:15 del matí, som amb el Joan Maria Pou, amb el Miquel Agut, amb l'Aneix Martí i el Santi Jiménez en aquesta prèvia del Barça-Girona, interessantíssim, d'aquest vespre a les 9. I parlàvem d'aquestes relacions, ara també fora de micròfon, entre el Barça i el Girona, que jo no sé com les definiríeu, si són cordials o s'han tensat amb els últims temps, perquè amb el fitxatge d'Oriol Romeu recordo que hi havia una certa emprenyada de l'Aleix. Les paraules de l'Eix, efectivament. Fins i tot, bé, aquesta relació que de normal, d'habitual, hagués estat de mirada de dalt cap a baix, i de cop també la consecució de la temporada canvia coses. No sé com ho veus tu, Agut, des d'allà.
Bé, a mi em sembla, el primer que, i ahir ho comentava, tu diràs, que em crida l'atenció, és que estem fent una prèvia d'un Barça-Girona des d'una mirada d'igualtat, perquè no és una mirada vertical de dalt a baix, sinó és una mirada d'igualtat, i si no fos, diguem-ne, que per l'heràldica, convindríem que hi hauria un equip que també tindria totes les opcions de guanyar, que és el que va per sobre, que acabarà per sobre la jornada, passi el que passi. Però és que, esclar, l'escut del Barça, històricament ens diu unes coses que el del Girona no ens les diu. I ara estava mirant números, la temporada passada el Girona, per fer els 38 punts que té avui, va necessitar 29 jornades. Ara els ha fet amb 15. O sigui, és que és gairebé la meitat. I a partir d'aquí estem parlant d'un club que està creixent més de pressa del que voldria. Gairebé, fins i tot potser per Quique Càrcel caldria anar més a poc i anar fent més passes i no anar tan de pressa. I des del punt de vista de relacions entre clubs, el Girona sap que aquesta temporada està reduint distàncies amb el Barça i amb qualsevol, però de moment és una cosa conjuntural, això que vivim és una anomalia, tothom ho té molt clar, i podies arribar potser més endavant, però ara mateix estar-te plantejant ser líder després de 16 jornades per un club com el Girona és una anomalia. Vull recordar que sí, que s'han fet grans fitxatges, però que de l'equip de la temporada passada se'n va el millor defensa, que és Santi Bueno, se'n va el millor migcampista, que és Oriol Romeu, se'n va el golejador, que és Tati Castellanos, se'n va un jugador que està triomfant a l'Atlètic de Madrid, que és Riquelme. No és poca cosa, són jugadors troncals en totes les línies, i l'equip ara està encara millor que la temporada passada. Per tant, aquí també hi ha alguna explicació més enllà del golf pèrsic, que és una de les coses que sí que empipa a Montilivi i entre la massa social. I a banda d'això, no deixa de ser normal que Aleix García digui el que diu, i que al final, doncs, si Oriol Romeu se'n va al Barça i el Barça en paga la clàusula, doncs poca cosa més hi pots fer. Jo crec que aquí, des d'un punt de vista de club, hi ha una certa prudència, el fre de mà posat, que encara és molt d'hora, i des d'un punt de vista d'aficionat, cada vegada hi ha més la sensació que pertanys a un club que no és jo sóc d'aquest club i de l'altre, sinó és el meu club. El Girona ara és el meu club. Generacionalment, com que sempre el Barça havia estat gran, així com el Madrid, tothom era del Barça, per exemple, i després podia ser del Girona o tenir-hi simpaties. La gent que era del Barça de tota la vida i que quan el Girona comença a créixer també l'incorpora al seu imaginari. Però després d'això, ara hi ha moltes generacions que ja són del Girona i prou, o que primer són del Girona i que si el Barça guanya benvingut sigui, però que ells són del Girona i la samarreta que volen és la del Girona i no la del Barça. I això ho està aconseguint el Girona en els últims anys i especialment en aquesta temporada que està sent tan brillant.
Com veieu aquestes simpaties o antipaties, la resta?
Jo crec que estem en aquell moment en el que el Girona està deixant de ser, comença a deixar de ser com el germanet petit que et fa gràcia que estigui allà i que li tens de simpatia i que vols que les coses li vagin bé per fer créixer aquesta rivalitat. I em sembla que és una cosa molt bona que hi hagin aquestes friccions, que es comencin a veure, tot i que encara li queda, perquè crec que això es treballa amb els anys i probablement Aleix García no és l'excepció, no? Deu haver-hi molts jugadors que estan pensant en què els agradaria jugar al Girona i possiblement si segueixen en aquest camí dintre de 5, de 6 o de 7 anys ningú estarà pensant en què li agradaria jugar al Barça perquè és l'equip gran, no? Perquè potser el Girona ja s'ha fet gran i crec que van camí d'aconseguir-ho. Encara és d'hora, però aquesta rivalitat comença a existir.
Perdoneu, sí, digues, perdoneu una cosa, és que jo entenc que l'Aleix García potser no tria la millor setmana, per ser sincer, però diguéssim que hi ha clubs que dels últims 50 anys potser han estat a primera divisió, 40 o 45 o 48, on hi ha jugadors, penso en el Sevilla, en el Betis, en la Real Societat, en... que si el Barça els hi fa una oferta, clar, vindran caminant.
Totalment.
I això quina novetat és? Això no té res a veure...
No, mira, Íñigo Martínez.
Santi, i que si Mitchell, quan estava al Rayo jugant, li hagués fet una oferta al Madrid o al Barça, què creus, que no l'hauria escoltada?
Bueno, ell li van fer i es va quedar al Rayo.
O sigui, ell... qui li va fer?
No, el Madrid quan estava a segona i tal el va voler portar al Castilla i ella es va...
No ho va veure clar.
Al Castilla, vale. Sí. És a dir, jo el que simplement vull transmetre és que, insisteixo, no són gaire oportunes per la setmana que és. Però després, aquí també hi ha un altre exercici que hauríem de fer, no? Que és el del periodista, que quan el jugador diu alguna cosa, per què la diu? I quan no la diu, per què no la diu?
Cert.
És a dir, al final, Aleix García diu el que senten segurament el 70 o el 80% dels jugadors, però no el Barça, sinó els equips de referència de cada lliga. I això
jo no pensava
que preu amb el Girona, cap ni un.
No, l'únic que Aleix García és un capità i potser en una setmana com aquesta, perquè això, jo pensava...
Sí, el timing.
Mira, clar, però jo penso, potser això, com que aquestes coses a vegades les graven una setmana abans, potser és que ell no sabia quin dia es publicava. Però clar, això es va gravar dimarts, per tant, ell ja sap que s'emetrà la setmana prèvia al partit. I a més hi ha un altre factor que ens afecta a nosaltres com a emissora, que és que això mateix, ell ho va dir en una entrevista, el tu diràs. Vam fer 5 tuits d'aquella entrevista i un d'ells era, entenc perfectament, Oriol Romeu, jo hauria fet el mateix. O sigui, més o menys eren paraules textuals.
Déu-n'hi-do.
Quan surt aquell tuit, l'endemà mateix el propi jugador fa un tuit rectificant perquè té tuits d'aficionats del Girona dient-li com pot ser que diguis això. Clar, i llavors resulta que 3 mesos després torna a dir el mateix, però ara un altre mitjà. Clar, llavors, aquí sí que em costa d'entendre.
Ho pensa clarament.
No, clar, evidentment.
Això vol dir que el tio no ha canviat d'opinió.
I em sembla molt lògic.
Clar, però també em sembla molt lògic el que deia el Pou ara, que és que és potser inoportú fer-ho aquesta setmana, però també em sembla que en Mitchell ha fet el que havia de fer. Jo crec que no s'ha de fer un drama d'això a Girona. Sé que ara hi ha una qüestió aquesta, però Mitchell també li ha dit, hòstia,
t'has equivocat,
i sap perfectament el que s'hi dona. Vull dir, el fill del Mitchell juga al Real Madrid, per exemple.
No, i a més Mitchell fa una cosa quan fa la resposta, que és que jo crec que està molt bé dient jo crec que s'ha equivocat, però després jo crec que barreja dues coses que no tenen a veure, i és que diu, jo recordo quan jugava al Rayo que jo, a mi jo, no m'agradava, diguéssim, quan a Vallecas jugaven al Rayo al Madrid, diguéssim, i hi havia com massa gent del Madrid pel meu gust, no? Ve a dir una cosa així, que jo crec que això té a veure amb això que estava plantejant el Bundó de la rivalitat, de si els... Jo crec que hi ha seguidors del Girona d'una certa edat que no es podran treure de sobre una certa passió pel Barça, diguéssim, però en canvi n'hi ha de les generacions més joves que han vist el Girona fent no sé quants play-offs i ja jugant a primera, etc, que sense cap mena de dubte, doncs la seva samarreta serà la del Girona. Aquí el que té a veure amb la rivalitat Barça-Girona és a veure com es construeix una nova rivalitat.
Clar.
Perquè no hi ha un pes històric.
No. No hi ha agravis.
Com amb l'Espanyol o com amb altres, no? Vull dir, fins i tot el Barça té molta més història amb l'Atlètic de Bilbao, diguéssim.
Sí, home, hi ha cicatrius per les dues bandes. Aquí, aquí no n'hi ha encara.
Aleshores, jo no sé com es
construeix. Avui pot haver-hi una.
A veure com es construeix una nova rivalitat. I perquè es pugui construir i tingui solidesa, ha de passar sobretot una cosa, que és que el Girona estigui durant 10, 12, 15 temporades a primera divisió i tocant-li la pera al Barça, diguéssim, no? Aleshores s'anirà construint aquesta rivalitat, no?
Sobre això, Pou, hi ha una cosa que també apuntava abans a l'Arturo Puente, he pensat, no està mal vist això, que una part de la simpatia que podia tenir l'aficionat culer cap al Girona i que en un moment determinat, evidentment, per les ofenses, per les ferides, pel que sigui, canvia, era potser per la voluntat, i ara has dit una paraula clara, que era l'Espanyol, la voluntat també de ferir l'Espanyol a través del Girona, no? És a dir, de sentir que el segon club del país era el Girona, o de voler reivindicar, mira, l'Espanyol ja no hi és, està a segona divisió, és una altra cosa, i el Girona és el nou segon equip del país.
Bé, és que l'Espanyol li va sentar molt malament en el seu dia quan de cop i volta em sembla que amb una Copa a Catalunya o el que sigui, la va haver de jugar al Girona perquè ja era el segon equip, diguéssim, i no l'Espanyol, i aquesta com irrupció del Girona en l'ecosistema del futbol d'elit català, l'espanyolisme, diguéssim, sí que li va sentar malament, no? És a dir, hòstia, nosaltres on ens col·loquem respecte a tot això.
Clar.
Però és veritat que aquesta simpatia que poden tenir o que tenien molts sectors del barcelonisme respecte al Girona era una simpatia que tenia un punt de condescendència.
Sí, totalment, sens dubte.
Que el Girona, petit, sí, sí.
Clar, al moment que el Girona comença a jugar molt bé a futbol, comença a sumar més punts que tu.
No, avui pot ser que deixi de fer aquesta gràcia. De fet,
exacte.
Jo crec que ja està deixant de fer aquesta gràcia, perquè mires la classificació i dius, això...
Hi havia molta gent que fa 3-4 cinc jornades, deia, bueno, la broma ja podria anar-se acabant, no?
Exacte.
És cert,
però,
sí, sí.
Però és que a mi això sempre és un tema que m'apassiona perquè al revés també hi ha com un punt d'una relació que encara no saps com fer-la, no? Que és aquesta, no? Quan el Barça diu vaig a pagar la clàusula de Oriol Romeu,
sí, senyor.
I jo vaig sentir gent de l'entorn del Girona o del Girona,
l'alcalde.
No ens ho feu, això.
L'alcalde. Joan Maria.
L'alcalde
de Girona va sortir.
I la meva reacció va ser, però no havíem quedat que Catalunya és més que un club? Per tant, el que el Barça ha de fer és vetllar pels seus interessos, no? És a dir, tu... I llavors, jo això, per exemple, ho parlava en el seu moment amb el Fel, o etcètera, i em deia, hòstia, tens raó, clar. És a dir, si tu vols que Catalunya sigui més que un club, no li pots demanar al Barça que et cuidi. Per què t'ha de cuidar? Si ets un competidor igual que qualsevol altre, per molt que siguis català, que Catalunya és més que un club. Per tant, però alhora, hi ha sectors de l'esport a Catalunya que diuen, home, però el Barça ha d'anar en compte perquè, clar, és tan gran que si fa això i això perjudica. Bé, però aleshores què ha de fer el Barça? Vetllar pels interessos del Barça o vetllar pels interessos de l'esport català? Perquè quan si vetlla pels interessos de l'esport català o a vegades s'erigeix en el representant de l'esport català, amb tota la raó del món hi ha molts clubs que diuen, escolti, que jo fa molts anys que existeixo i que també sóc igual de català que vostè. M'explico una mica el que vull dir. Hi ha com
mira, aquesta, això resumeix molt, molt amb la relació del Barça i la penya en bàsquet. Bueno, ens han enviat molts missatges aquest matí des de Badalona dient,
clar,
home, això ho portem veient nosaltres des de molts anys.
Però el que passa és que amb el joventut de Badalona sí que hi ha cicatrius entre els dos equips.
Oh, tant,
però jo crec que és incomparable perquè la penya està a l'elit de tota
la
vida.
Clar,
i perquè
no
ha guanyat
encara
el Barça títols, ha guanyat la Copa d'Europa abans que el Barça, li ha guanyat lligues a la cara al Barça. Amb la penya estem parlant d'un el bressol del bàsquet català, vaja. És a dir, que aquí sí que hi ha una rivalitat basada en dècades i dècades de...
Sí, sí, que no
tu
és,
em vas fer això
que
i
no,
em vaig allò.
Que no és la... Tu vas treure Jiménez, tu vas treure Buscató, doncs...
Correcte.
Des d'aquests temps, no?
O Riqui.
Riqui, clar, i això... I el Girona encara no és la penya.
No, vull dir que, és a dir, jo crec que... Però que el que a mi m'agradaria veure i viure, perquè jo crec que seria molt interessant, és a veure si el futbol és capaç de crear rivalitats noves,
sí, sí,
que no estiguin basades en dècades i dècades i dècades de friccions, m'explico? Mm. Això al Barça no li ha passat, si tu ara repasses... Sí.
Va, no teníem cap mania al puto PSG.
Ara!
Ja.
Sí, ara. Mira, anava a dir PSG. O
sigui... Sí, però vosaltres creieu que és una mania... Jo parlo d'un altre...
No, sé, sí, no, per favor.
Sí. Que li vagi molt malament tot ara.
Tot al PSG, eh? Li vagi malament tot.
Sí, sí, jo ja estic d'acord amb això, amb el Santi, però no sé, jo parlo d'una cosa més, no? És una, hi ha una proximitat aquí,
clar,
no?
Aquests, sí, sí.
No? Estàs només a 100 quilòmetres i insisteixo que fa 4 dies molts gironins de més de 30 anys o de 40 anys eren del Barça i punt. Vull dir, no havien anat a Montilivi la seva vida.
Ja.
Saps? I en canvi n'hi ha que sí, eh? Però la minoria. I en canvi ara hi ha nanos de 10 anys... Que no els parlis del Barça, que són del Girona i ja està.
Sí, sí.
Però hi ha com una certa pressa per construir aquesta rivalitat que a mi també em costa una mica d'entendre. Bàsicament perquè, des del punt de vista del Barça, a banda de la condescendència, com que el Girona té una plantilla que, per valor de mercat, és inferior a la del Barça, clarament, i està jugant, crec... bastant millor que el Barça en la majoria de partits de la temporada, això no s'acaba d'acceptar, i perquè com que acabarà la jornada per sobre, passi el que passi...